Marc Lamà, bon dia.
Bon dia.
En Marc Lamoir és, aspira a es presenta a la direcció de la primera secretaria del PSC a les comarques de Girona i volem parlar amb ell sobre aquest tema i d'altres aspectes de l'actualitat. Abans, però, fem un petit repàs de l'estat de la qüestió amb en David Parreño. David.
Els militants gironins del PSC podran escollir el primer secretari de la federació el proper 17 de desembre. L'actual dirigent, Juli Fernández, ja ha anunciat que no s'hi tornarà a presentar perquè diu que vol prioritzar l'alcaldia de Palafrugell i el seu càrrec com a adjunt d'organització del PSC. La setmana que ve serà el moment en què els candidats recolliran els avals per presentar-se. Qui sembla que es postularà és Marc Lamoà, diputat al Congrés, acompanyat del tinent d'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
Marc, fins a quin punt és compatible ser diputat al Congrés i presentar-se a la secretaria del PSC per les comarques de Girona?
Bé, jo crec que és perfectament compatible. De fet, estic una mitjana de 4 dies i mig a les nostres comarques. També depèn de les tasques que un pugui tenir a Madrid i també de la manera en com enfoqui el càrrec. Hi ha gent que ho enfoca més en fer permanentment tasques a la capital. Nosaltres quan ens vam presentar vam dir que ens presentàvem quan em presentava per fer de diputat de comarques gironines, per tant és imprescindible passar el màxim de dies i d'hores a les nostres comarques i això és el que faig i per tant passo la majoria de dies de la setmana els passo aquí i per tant és perfectament compatibilitzable.
Escolta'm, quin serà el discurs, fins a quin punt en aquesta candidatura parleu d'un discurs renovador, parleu de tornar a fer un discurs que il·lusioni els antics votants del PSC i que hagin pogut marxar. Quin és aquest discurs?
És retornar a un discurs, no és un discurs que haguem d'inventar, és un discurs que teníem i que teníem perfectament establert i que per diverses circumstàncies doncs creiem que potser s'ha anat descafeinant o potser ha semblat que en algun punt la nostra formació se n'allunyava. És un discurs basat en uns eixos que és el que havien marcat la marca de la casa del PSC, evidentment el municipalisme, l'entendre que es transforma el món a partir de la base de la tasca i el treball municipal, que és el que afecta més directament en el dia a dia de la gent de les nostres comarques. Per tant, també en un marcat accent gironí, és a dir, prioritzar sempre les necessitats de les nostres terres, entendre que el que representem són les comarques gironines i no cap altra cosa, i en tornar a recuperar aquell discurs profundament catalanista que era un espai d'integració, que era un espai de trobada, que era un espai xarnera entre les diferents Catalunyes que hi havia, entre les diferents comarques gironines que hi havia, i que ens permetia estar en una centralitat política que feia que tothom es pogués sentir representat per nosaltres.
M'encanta la paraula xarnera, feia molts anys que no la sentia i m'ha fet molta il·lusió sentir-la, la veritat. Escolta, vivim uns moments en els que la política i especialment tot plegat amb el tema del procés està molt marcat i les posicions són molt extremes. Hi ha espai per fer un discurs d'aquest discurs centrista, aquest sí però no?
Sí, no és tant un discurs centrista, és un discurs que precisament va a l'arrel del que tu em deies. Estem vivint en una realitat altament polaritzada cada dia. I per moltes persones aquesta polarització és altament injusta. El que ajudava que aquestes polaritzacions que ja havien existit en el passat fessin que hi hagués gent que no volgués sentir-se en aquest marc dual era precisament el discurs que havia fet el PSC al llarg de la transició. Era aquell discurs que et permetia tenir sentiments de pertinença compartits, que no et feia escollir una pertinença única. Això era el catalanisme en bona mesura, amb moltes i moltes altres coses, amb molts de matisos, però en realitat, i si per alguna cosa va passar malament al PSC, això és una opinió pròpia, en aquests anys ha sigut precisament per mantenir aquesta bandera d'aquest espai que tanta hiperactivitat en els pols contraposats havia fet que estigués en perill i que de fet l'únic partit que s'hi ha quedat a un gran cost però perquè realment ens ho creiem que era necessari conservar aquest espai era el PSC. El que perquè hi haurà molta gent que necessitarà tornar a aquest espai.
Clar, però quan hi ha una gran majoria de gent que es decanta cap a una opinió o cap a una altra, i el PSC en aquest cas, el cost que paga és la pèrdua de representativitat política, bé, és que precisament passa això, és que segurament
és que a vegades quan fas
deixa
coses
deixa de representar a la gent, i al final és allò de qui té la raó, un que es queda predicant un discurs que no és suportat per una majoria, o la majoria que ha decidit canviar d'opinió o de bando, però bueno, ja ens entenem.
Sí, no, però és el que et deia, quan tu precisament creus...
És a dir, perdona, Marc, dit d'una altra manera, no, en el PSC no li ha passat factura el fet que no es vulgui mullar?
Primer, que nosaltres ens hem mullat. Nosaltres hem dit quin és el nostre planning, la nostra ruta a seguir. Nosaltres portem temps explicant-la. Però el que et volia dir és, de vegades... i en política últimament no hi estem acostumats, en política és evident que el que busques és un suport per portar endavant el teu projecte. Qui té més mèrit o qui té menys mèrit? Aquell que canvia radicalment el seu projecte per aconseguir un guany electoral determinat per un moviment determinat, o aquell que segueix expressant les seves idees defensant el que creu que pot ser millor per la seva societat, a pesar de que tingui un cost evident en contra dels seus interessos personals i polítics, però que en canvi, i jo crec que això és el que ha fet el PSC, fa aquest sacrifici sabent que mantindrà un espai necessari pel futur de la seva població. Jo crec que això també és una mostra de valentia, i crec que és el que ha fet aquests anys el PSC.
Quan
hauria sigut molt fàcil aixecar una bandera o l'altra, hauria sigut molt fàcil i molt còmode pel PSC. I en realitat decidim fer una aposta que és arriscada i que és una aposta dura, perquè ens ha posat en situacions molt complexes, que és mantenir aquest espai que creiem que és necessari.
Quan em parles d'aquells que han decidit canviar de bàndol per augmentar la seva quota electoral, entenc que ens estem referint a Convergència.
Per exemple, no només, molts altres. Hi ha gent que ha anat optant per polaritzar-se.
Però no es pot dir que Convergència no li hagi passat factura, tampoc.
Però és el problema de Convergència. Jo pel que et parlo és pel PSC.
Sí.
Que el PSC fa una aposta molt sensata
Està clar. El que vull dir és que havent-hi un partit que ocupava la centralitat política, que ha canviat radicalment la seva posició d'ara fa, per exemple, 5 anys, no es pot dir que sigui un argument de supervivència política. El partit s'ha trencat, ha perdut molta representació, però en canvi la massa crítica de gent que ha optat per aquesta via, diguem-ne, per la via processista o independentista, etcètera, etcètera, ha anat creixent a poc a poc. Saps?
Sí, però també et recordo que els caps de l'oposició d'aquest país nostre són senyors que estimen Ciudadanos i tenen 23 escons.
Sí,
no s'ha de minimitzar, però vull dir, al revés, el que han crescut són els pols extrems.
Per això ho dèiem. Bé, en qualsevol
cas... Però la solució no és extremitzar, no és tornar-se extrem un mateix. Al revés, si vols combatre els extrems, els has de combatre des de la moderació. No tornant extrem.
Bueno, aquí podríem discutir sobre si es tracta d'un extrem o no, perquè al final estem, o sigui, tu deies, hem de recuperar, no recordo literalment com es diu la frase, però vaja, el que volia dir és al final la centralitat política que ocupàveu vosaltres, ara simplement la centralitat política l'ocupa un altre debat. No sé jo si realment és
la centralitat política, els debats de la centralitat política canvien amb el temps, són canvis lents, fins però van canviant.
Jo em preguntava fins a quin punt no és més extrem un full de ruta que pretén canviar una Constitució que ara per ara sembla incanviable, pretén votar després un full de ruta que inclogui un referèndum a partir del canvi d'una Constitució, que això encara sembla un esforç més titànic. Vull dir, no sé fins a quin punt... No sembla més extrem.
No, a mi em sembla tan titànic com intentar exigir al govern d'Espanya que permeti fer un referèndum per l'autodeterminació, i tan complicat com això. No hi ha fulls de ruta que no siguin complicats, tots són complicats i tots tenen les seves complexitats.
Llavors deixem que la polarització sigui a tres bandes, o això m'ho admetràs com a mínim.
Ah, sí, cap problema per ser el tercer pol entre aquesta polarització.
Per tant, tots
el que sé és que sóc el pol del mig.
Tot, no per tant, tots esteu en punts extrems d'una espècie d'estrella. En qualsevol cas, Marc,
no,
jo...
No, no estaria tan d'acord, però bueno, tindríem més estona per parlar.
Sí, en qualsevol cas, a mi el que m'agradaria és parlar de quina és la representació que tenen les comarques de Girona en la teva figura, en el Congrés dels Diputats, i en què es basarà el discurs de Marc Lamuàs si acaba sent el primer secretari del PSC a les comarques de Girona.
Bueno, nosaltres a comarques gironines, quan estem a Madrid, doncs, com t'he dit, nosaltres representem els interessos de comarques gironines, el PSC, però també els interessos de tots. Fa poc temps els 6 representants electes de comarques gironines, tots d'acord, vam aconseguir introduir una proposició no de llei perquè es frenés el ramal de la Mat, que es volia estendre des de Santa Coloma fins a Riudarenes, tots amb una sola vegada, tots amb una sola iniciativa, tots amb un sol text i amb les associacions territorials. És a dir, nosaltres anem a representar comarques gironines fins i tot més enllà, igual que altres companys amb els seus partits, fins i tot més enllà del que és l'element merament partidista.
Digues.
No, digues.
No, dic, tenim sobre la taula algunes carpetes que depenen directament de Madrid i que afecten a coses molt específiques del territori. Un d'ells és el desdoblament de la Nacional 2. L'altre, sí, tenim, concretament a l'Empordà, tenim pendent la cessió dels terrenys de Radio Liberty. Hi ha un projecte demanat per a l'Estat perquè concessioni aquests terrenys per un període, crec que és de 50 anys, a una fundació que pretén fer un projecte mediambiental. Aquests, sí, són temes que entenc que des del punt de vista d'un diputat de Girona s'haurien de poder defensar i apretar perquè es desencallin.
Ja al desembre vam fer demanda al govern d'informació i vam fer preguntes al respecte per saber realment el que hi ha, perquè no acabàvem de tenir clar quina era la situació, per exemple, de Radio Liberty. Radio Liberty, sabem que hi havia hagut sobre la taula, a més, un projecte interessantíssim per convertir unes instal·lacions que són pràcticament úniques, aquí és com sortir la vena d'historiador, pràcticament úniques i que representen un moment molt determinat i una situació molt determinada, com era la Guerra Freda i els anys de la Guerra Freda. Hi havia un projecte fantàstic per fer un museu explicatiu i un centre de recursos sobre la Guerra Freda. Després ens trobem davant d'aquesta sessió de 50 anys o aquesta suposada petició de 50 anys, que tampoc acabem de tenir clara quina resposta o si hi ha resposta per part del govern per fer un centre sobre l'aigua.
Que a nosaltres ens consti no hi ha resposta.
Nosaltres no hem obtingut resposta encara a les preguntes. Aquesta és la primera setmana que el govern ha començat a respondre. Jo vaig entrar jo personalment la pregunta al desembre quan vaig arribar, perquè era un compromís que tenia amb la gent, amb els nostres companys i electes de Pals, i no van rebre resposta. Jo espero que aquesta setmana o la setmana que ve, ara que el govern s'ha posat a treballar, en responguin, tinguem alguna resposta o com a mínim coneguem l'interlocutor o l'interlocutora que tindrem per tractar aquest tema i veure també quina és la situació real que hi ha aquí. Jo personalment jo crec que el lloc i a més la degradació que està patint s'hauria d'intentar frenar. Per mi, en aquest cas, un centre d'interpretació de la Guerra Freda segurament seria més ideal concentrar l'aigua que en tenim bastants.
Per tant, no et semblaria bé aquest projecte relacionat amb el medi ambient?
Me l'haurien d'explicar millor, el per què, no? Vull dir, de quants punts on es pugui realment elaborar un espai sobre de reflexió i de record sobre la Guerra Freda tenim i quants punts podem adequar per fer espais o per tractar el medi ambient. El que em queda, això és una opinió molt personal, vull dir, és evident que jo no influiria per una cosa o per l'altra. El que volem saber realment quin és l'estat del projecte i el que no s'ha de fer és degradar més l'espai de Radio Liberty. Però realment també hi ha llocs o hi ha espais on allò, l'accent adequat, no? De vegades sembla més evident cap a una banda que cap a l'altra. En tot cas, ja et dic, el govern no ens ha contestat des de desembre, esperem que comenci a fer.
Saps quina és la meva opinió al respecte d'això?
Digue'm-ne.
No, és una opinió basada en les vegades que hem intentat aclarir una mica aquest tema, eh?
Mm-hmm.
No hi ha absolutament ningú dins del cos funcionarial de l'Estat que tingui ni idea de qui depèn això de Radio Liberty. Ens han remès a Ràdio Nacional. Ens han remès al departaments relacionats amb presidència. Amb... No hi ha ningú. Ningú diu, no, esto debe depender de... Un altre diu, no, esto era la parte técnica que dependía de Ràdio Nacional, però ara depende de no sé qui.
Doncs,
i no hi ha ningú,
precisament...
que sàpiga, no hi ha ningú que sàpiga de qui depèn això.
No, precisament una de les feines que poden fer els diputats és dir, escolta, aclareixin-se. Ens han fet ballar el joc del boig durant X temps. El que volem és una resposta, i com a govern tenen tota la potestat de tenir una resposta o de buscar qui l'ha de donar, i de buscar-la en un temps determinat. Aquestes són les iniciatives que volem fer. Primer, la formalitat és fer pregunta al govern i que respongui el govern. Davant la resposta al govern començarem un seguit de bateries d'iniciatives, començant per proposicions per a llei, sinó intervencions en ple, i per tant, en tot cas, mediatitzar el cas i que ells es vegin obligats a solucionar el tema de qui depèn Radio Liberty, donar una solució i una sortida a lo de Radio Liberty. Mm. Aquest és el projecte que tenim.
Marc, explica'm, ja, has pagat la multa ja per haver trencat la disciplina de vot?
I suposo que ens la cobraran aquest mes, però sí, cap problema. Jo ben content de poder-la pagar.
Com vau viure aquest moment? Aquests moments, vull dir, aquell episodi amb tot aquell merder amb Pedro Sánchez, amb la gestora.
Sí. Bé, nosaltres, veiem, al moment, el fet de votar, nosaltres estàvem molt tranquils i molt convençuts del que estàvem fent. Sabíem que per Catalunya, per comarques gironines, no s'entenia que un govern que ens ha deixat a la cua en inversions, que ens ha mantingut els penúltims de tot Espanya en la inversió per pressupostos, no podíem avalar-lo de cap manera. I nosaltres per això vam fer aquest pas, vam fer una decisió que heu vist, que és complicada pel PSC i que trastoca una mica, anem a dir, la relació que havíem tingut amb el PSOE. Jo crec que dins del PSOE, més enllà del que pugui sortir mediàticament, es va entendre perfectament allò que estàvem fent els representants del PSC. Després, més enllà de que tenim un reglament i que el fet és que sí que vam trencar des del punt de vista del PSOE la disciplina de vot, perquè no des del punt de vista del PSC, nosaltres tenim un mandat claríssim del nostre Consell Nacional del que havíem de votar, i ens passaran doncs la sanció econòmica que contempla el reglament de disciplina del grup socialista, i com et deia, gustosament la pagarem.
Sembla contradictori, no?, que una cosa que es va presentar com tan greu, un fet tan greu com trencar la disciplina de vot, i a més mm-hmm. es va vendre aquest trencament de disciplina de vot com una cosa del PSC, quan en realitat hi havia altres diputats de la resta d'Espanya que eren discurs i que també havien trencat la disciplina de vot, i per tant se centrava molt en el discurs del PSC, no pot trencar la disciplina de vot, i per tant era entès o era transmès com una cosa molt greu, i en canvi acaba amb una sanció de 300 euros. És una mica contradictori, no? Tot plegat. És una mica fum d'encenalls, una mica...
No, primer segurament seran 600 euros, que no ens han comunicat. El reglament de...
Es va parlar del trencament de la federació entre el PSC i el PSOE, i al final acaba en una sanció de 600 euros. Un té la sensació que hi ha molta, molta, molta sanificació en tot plegat.
No, això et puc assegurar que no. El que hi ha són moments de tensió davant d'un fet que se sap que es mediatitzarà i que portarà més soroll, afegirà més soroll al soroll que ja venia per tot el tema de la sortida de Pedro Sánchez. El que passa aquí és, escolti, el PSC pren una opció, hi ha altres companys de la resta de l'Estat que prenen la mateixa opció. Jo crec que s'ha de diferenciar segurament els motius pels quals s'arriba doncs, a aquesta posició diferenciada, i llavors la sanció és la que és, perquè hi ha un reglament, i un reglament estipula que es podran, en casos de disciplina per trencament de la disciplina de vot, hi ha unes sancions econòmiques contemplables entre 200 i 600 euros. Miquel Iceta ho va dir, nosaltres entenem que és un trencament que es pot considerar greu i per tant tindrà la màxima sanció, i ja està. Que ha passat poca cosa? Doncs no sé, jo crec que després del moment de tensió, després del moment d'escalfament pel fet d'haver de gestionar una situació complexa públicament, la gent torna a postures més assenyades, i és evident que és més assenyat dir, escolti, al proper congrés del PSOE, doncs, en tot cas revisarem o no els protocols que ens han unit fins ara, però el que no havia de convertir-se això en cap cas eren un circ mediàtic que no beneficiava en el PSOE ni beneficiava en el PSC en res.
El que passa que, amb tot, insisteixo, qui semblava la bèstia negra de tot això era el PSC. És que només es parlava del PSC.
Sí, perquè segurament, i això que espero que no es malinterpreti, però segurament des del punt de vista del PSOE era més fàcil parlar del PSC que de companys de federacions del PSOE que anaven a trencar, que estaven a punt de trencar la disciplina de vot, i per tant era més còmode o era més confortable per ells parlar del PSC en tant que som una formació diferent. Uh-huh. Ho entenc així, no que ningú m'ho hagi explicat, sinó que és més la intuïció de com anava tot plegat.
I Marc Lamoir se sent còmode, ara ja gairebé a títol personal fins i tot, Marc Lamoir se sent còmode en un grup parlamentari que apunta que anirà aprovant lleis al costat del PP i de Ciutadans?
Primer, que no crec que sigui això, perquè de moment aquestes setmanes hem vist tot el contrari, hem vist un govern que ha hagut de posar el seu dret de veto sobre la taula per totes les votacions que està perdent. Veurem què passa amb els pressupostos, veurem què passa. És evident, jo crec que no pas Marc Lamoir a títol personal, sinó que pràcticament cap socialista estarà mai còmode aprovant res amb el PP i Ciudadanos. Després hi ha els problemes del dia a dia de la política i per tant tampoc posaria la mà al foc, però jo no crec que hi hagi cap voluntat socialista.
Quan dius cap socialista, dins d'aquest pack inclòs la Susana Sánchez també o no?
La Susana Díaz, vols dir?
La Susana Díaz, perdó, Susana Sánchez és la meva ex-jefa. Sí. No, perdó.
No sé qui és la Susana Sánchez, però...
La Susana Díaz.
Jo crec que la Susana Díaz, doncs, suposo que també, o espero que també, si no, complicat de que es pugui autonomenar socialista. Perquè qui es senti còmode o confortable aprovant el que sigui, pràcticament, el que sigui amb Ciudadanos i el PP, doncs, bueno, hi ha un problema.
Indirectament aquest trencament de vot era una, indirectament insisteixo, una espècie de mostra de suport a les posicions que tenia Pedro Sánchez al respecte de la votació de la investidura de Rajoy. I què pensa Marc Lamoir quan veu ara Pedro Sánchez anant a València a fer, vaja, a parlar del projecte socialista com a, i on ell es torna a enarbolar com un projecte de renovació? Com ho veus tu això?
Bueno, jo dues coses. Primer, i abans ja t'ho he dit, el vot diferenciat del PSC és un vot en clau catalana, no és un vot en clau el que estigui passant a casa del PSOE. No és un vot de protesta o d'alineament amb el Pedro Sánchez, és un vot dels catalans, els del PSC inclosos, no podem avalar Mariano Rajoy, que és la clau de volta del problema i de la radicalització del problema que tenim a casa nostra. Ell és qui porta l'estat i ens hem trobat en un estat intransigent i en un estat totalment incomprensiu. Això ho va dir Miquel Iceta i per tant està dit i redit. El nostre vot diferenciat és en aquesta clau i no en cap altra. I per altra banda, que el Pedro Sánchez doncs comenci a fer una campanya i que pretengui presentar-se, doncs jo crec que entra dins de, anem a dir, de la normalitat del que hauria de ser un partit, que tot aquell que vulgui presentar-se o que es vulgui intentar ser candidat a liderar un partit, el que ha de fer és això, anar a visitar tothom, anar a visitar les bases d'una punta a l'altra del territori en el que es presenti, en el que es vulgui presentar, i intentar convèncer de que el seu projecte és el que val la pena. I jo crec que això és el que va començar a fer el Pedro Sánchez legítimament.
Tindria el suport de Marc Lamoir en Pedro Sánchez?
Jo vaig dir-ho, i ho va dir-ho també el Miquel Iceta en aquest sentit, escolti, quan hi hagin presentacions de candidatures, quan hi hagin presentacions de projectes, més enllà dels actes que vulguin fer els uns o els altres candidats, que ho facin. Jo el que tinc molt clar és que jo sóc del PSC i en tot cas els processos que m'incumbeixen més són els del PSC.
No em diguis que seràs disciplinat a l'hora de votar ara, eh?
No, quan sigui per Catalunya ja sabeu que no, ja ho vam fer una vegada, ara ja hem agafat el ritme.
Molt bé, Marc Lamoir, que vagi molt bé aquest procés per l'elecció del primer secretari del PSC i les comarques de Girona, i vaja, i esperem, tot i que em dona la sensació que en el Congrés es fa difícil representar territorialment amb coses tan petites, perquè se suposa que això ho hauria de fer el Senat, però vaja, tampoc no Vaja, no em sembla que serveixi per massa res. Per tant, que des de la visió del primer secretari del partit a les comarques de Girona es pugui fer feina per les comarques de Girona, i per tant esperem que aquesta secretaria serveixi per això.
Doncs moltes gràcies. Però ja veureu, ja ho farem. Hem de tornar a parlar un altre dia de Radio Liberty quan tinguem més informació.
Nosaltres, pots imaginar que molts de nosaltres, bueno, molts de nosaltres som de Pals, molts de nosaltres, et pots imaginar que és un tema que ens té així per bastant pendents. Un dia fem broma amb l'alcaldessa del poble, dèiem, espavileu-vos a solucionar això de Radio Liberty, que si mai Catalunya esdevé independent, no sabrem a qui correspon. Encara
no
potran,
sabrem a qui l'haurem de fer.
Encara hi posaran l'ambaixada allà a la platja de Pals. Sí.
Per això, doncs ja veureu que som mesells amb aquestes coses i podrem avançar en temes que tu deies tan petits com pot ser Radio Liberty, però que per la gent que hem crescut a l'Empordà és important i molt significatiu.
Aquí hi ha també sobre la taula altres temes relacionats amb el port de Palamós i el port de Roses i
l'espai Schengen, el port de Roses.
Sí, sí, sí.
Per sí, tant, no per ens tant, n'oblidem de cap.
Ho anirem seguint i vaja, esperem poder-ne anar parlant.
Fantàstic, segur.
Que vagi molt bé. Marc Lamuà, primer futur o candidat a primer secretari del PSC a les comarques de Girona. Que vagi molt bé i gràcies per atendre la nostra trucada.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. D'aquí 4 minuts seran 3:15 del matí. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà.